Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Ràdio Volta, aquí comença el capítol 63, una edició especial, perquè si aquest programa existeix és perquè tenim una prova mare, i aquesta és la Volta a Catalunya, i avui us saludem des del cor de la prova catalana, des de Sant Feliu de Guíxols, on viurem tota la setmana seguint què fan Roglic, Evenepoel i companyia. Com ha començat aquesta volta? Haureu notat, per cert, que la nostra sintonia ha canviat. Qüestions comercials, res, no ens hi posem. Però si voleu sentir Green Day, que us el recomanem, feu-ho a casa vostra, feu-ho quan sortiu. No ho fareu aquí, a Ràdio Volta, que canviem la nostra cara, que canviem la nostra sintonia, però mantenim l'esperit de sempre. Tot a punt, repassem què ha passat aquests últims dies. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Towards that left turn and the descent, Pogacar, no reaction. Van Aert in trouble. Ganna just holding the wheel of Pogacar, and a brutal attack from Mathieu van der Poel. Well, a vicious acceleration.
That was absolutely sensational. It bided his time, but we know how well this man can descend. Van der Poel starts the descent of the Poggio. Slight little bit of caution there from Tadej Pogacar. Ganna on his wheel. Wow, Van Aert behind. What a move that was by Mathieu van der Poel.
If one day you would win this race, today, did you execute the plan exactly the way you wanted?
Yeah, I think so. I cannot imagine a better scenario than this one. I already told the team on Cipressa it was a headwind, so it was not as hard as previous years, but I already felt that my legs were still really fresh, and I I knew I wanted to place an attack at the end of the Poggio, but I managed to find a small gap.
Destino del 48esimo trofeo Binda sembra totalmente segnato nel segno di Shirin Van Arroy, che si appresta dunque a portare in fondo una azione solitaria di 25 chilometri. Eccola sbucare sulla retta d'arrivo, il suo sorriso, la sua quasi...
Olympic champion. Egan Bernal destroyed me in the Giro 2021. Somebody that made our life very hard last year in the Vuelta, a very classy rider. I want to say the old Remco. In Spain, they often make the comparison of myself with Indurain because of the good capacities in the time trials and not being the best climber and still winning a Grand Tour. Yeah, big idol. Yeah, he's the best ever. The best ever.
Tres escenaris que resumeixen el que ha passat aquests últims dies. D'entrada, dissabte, primer monument de la temporada. Van der Poel, Ganna, Van Aert i Pogacar. Què més podíem demanar? Aquests quatre homes es van disputar la Milà-San Remo amb aquest final al Poggio, aquest descens vertiginós que es va acabar emportant Van der Poel, que ja en té un altre al sac. D'aquí uns instants, amb el Fletxa, que torna, ja el tenim aquí, analitzem què va passar en aquesta clàssica, per què va guanyar Van der Poel, què li va faltar a Pogacar, què ha de millorar l'eslové per acabar de ser encara més complet. Tota l'anàlisi tècnica amb el nostre especialista, amb el nostre mestre, amb el Fletxa, de seguida ens ho explica tot. Hem sentit també el trofeu Binda i com Shirin Van Arroy, una de les joves meravelles del calendari del ciclocross, s'estrena a la carretera i al màxim nivell, i fent-ho de quina manera, atacant de molt lluny, com totes les mestres i els mestres també que té ella i que ens ho estan demostrant últimament. I hem acabat amb aquest test més personal que els companys de la Volta Ciclista a Catalunya li feien a Remco Evenepoel, el campió del món, just abans de començar la nostra prova, la de casa, la Volta. Avui parlarem de la Volta, sí, i parlarem d'aquesta Milà-San Remo. Tindrem una història que us deixarà atrapadíssims, haureu d'esperar fins al final, i tindrem també, haureu d'esperar una mica, un convidat de luxe. Egan Bernal fa més d'un any que no competeix. Va patir aquell accident gravíssim que fins i tot va arribar, ens va fer tema per la seva vida, ja no només la seva carrera esportiva, sinó també la seva vida. Doncs bé, Egan Bernal, el colombià, avui passa per Ràdio Volta. De seguida el sentirem. Abans, però, com sempre, primer de tot, la fletxa.
A Ràdio Volta entrem al territori fletxa.
Antoni Fletxa, què tal? Com estàs?
Què tal, Isaac? Feia temps que no estàvem en podcast, però bueno, amb ganes de tornar-hi aquest any també, amb la Ràdio Volta.
Exacte, hem anat mantenint el contacte, però sí que sempre comencem una mica com els ciclistes a l'antiga, començaven de manera més lenta, ara ja comencen i ja estan competint i guanyant des del primer dia, però nosaltres hem començat una mica més suaus la temporada. Què tal tot? Perquè el que sí que veig és que no pares quiet i les aventures sobre la bicicleta, cada dia fas més quilòmetres, eh?
No, bueno, aviam, tot va molt bé, merci, però bueno, sí que intento mantenir més continuïtat. Aventures, fa poc vam fer una molt xula de Barcelona a Girona pel Corredor del Montnegre i és preciós, amb gravel. I bueno, ara estic muntant un vídeo aquesta setmana, però brutal. La zona, jo havia anat a Girona i tornar per la via normal de Llinars, Sant Celoni, tot això, però aquest cop he anat amb l'Oriol Chias cap a creuant el corredor del Montnegre i és interminable. O sigui, és pista tota l'estona. Vaja, zona desconeguda que em va encantar, la veritat. La recomano molt. Qui es vulgui aventurar amb una ruta llarga d'un dia de gravel, poder tenir 100 quilòmetres de pista. O sigui, immillorable. Al costat de Barcelona. Clar, és que dius, ostres, és un luxe, és un luxe. Tothom pensava Collserola i tal, però és que te'n vas cap allà i tens una altra joia.
Doncs mira, que la gent sàpiga que no cobro comissió de fletxa, però recomano sempre els seus vídeos perquè podeu trobar aquestes aventures, podeu trobar consells, podeu trobar una mica de tot, o sigui que ja els podeu buscar al seu canal de YouTube. I nosaltres tornem, i a més ho fem amb plats grans, de primera qualitat, a la Volta a Catalunya i sobretot aquest primer monument de la temporada. Ara entrarem una mica al detall, però d'entrada la fotografia. Els quatre primers, Van Der Poel, Filippo Ganna, Van Aert, Pogacar... Hòstia, és que això no es paga amb tots els calés del món, veure una clàssica així.
Impressiona molt. Els quatre, com van pujar al podio, per ser el podio més ràpid de la història de la San Remo, a ment a favor, també val dir-ho. Sí. Però, clar, és que veus, tens un record Mandalora, guanyador del Tour, un guanyador de Flandes... És que allà... hi havia quatre corredors de lo millor. Bueno, tret del Vingegaard i el Roglic, és que només faltaven aquests dos, jo diria, Sí, una San Remo excepcional.
Sí, que al final... la San Remo té això, que diuen que són 300 quilòmetres, dels quals gairebé els últims 25 és el que descriuen tota la cursa, els minuts més intensos de la temporada ciclista, i sobretot ho podríem resumir en poques fases, no sé com ho vas veure tu, però com tensa la corda l'equip de Pogacar, com Pogacar encara tensa més i se'n va amb aquests capos cap al davant i just al coronel Poggio, d'on apareix Van Der Poel i com marca diferències, aquest seria el resum.
Sí, a mi de totes maneres em va sorprendre com el Pogacar, el seu equip a l'UAE l'any passat ja va fer una, sobretot a la Xipressa, no? Van comandar la cursa, no? I aquest any semblava el mateix. Però em va sorprendre que quan, a peu de la Xipressa, primer van entrar tard, es van organitzar tard. I això vol dir que van perdre poder un quilòmetre i mig de poder incrementar el ritme de fer la cursa a mesura. Però és que quan ho van fer, és que tampoc van tirar del tot. O sigui, la Xipressa van passar un pilot enorme. I això a mi em sorprenia moltíssim. Quan estava veient la cursa, ostres, com és possible que l'UAE estigui amb aquesta estratègia avui? Què s'espera d'ells, no? Perquè, en teoria, quan hi penses, dius, un home com el Pogacar a la San Remo el que vol i necessita és endurir la cursa al màxim possible. Fer el que va fer l'any passat. L'any passat el Fórmula de la Xipressa va rebentar la cursa. Van coronar a la Xipressa poquíssims corredors. I aquest any no. Anaven gairebé eclips complets. Clar, això quina conseqüència va tenir a peu del Poggio? Que la lluita per entrar al davant del Poggio va ser molt alta. Que va entrar-hi molta més gent, amb més frescura. I si és cert que el Poggio, a l'UAE, amb el Tim Wellens, va endurir la cursa quan tocava i la va trencar, però clar, la meva pregunta és com ho va aconseguir, no? Perquè al final jo crec que el Pogacar és un corredor amb capacitat per fer l'última part del Poggio ell sol, i no ho ha fet. De fet, no va ser capaç ni seguir el Van Der Poel. Vale, és molt difícil el Van Der Poel i dic, ostres, és molt difícil que segui un atac del Van Der Poel, però tots dos corredors tenen aquesta explosivitat també, no? I la gran diferència és que el Pogacar té més capacitat poder, si endureixes a la xipressa, de superar el Poggio inclús millor que el Van Der Poel. Per mi, resumint, l'estratègia de l'UAE va obrir portes a més corredors, i entre aquests corredors un era el Van Der Poel. Per tant, bueno, va ser una tàctica molt diferent, oposta poder a l'any passat, i el Pogacar sí que va córrer millor, perquè només en va fer un atac, l'any passat també es van molts i no ho va aconseguir, però mira, se'ls va anar a la cursa, o sigui, clar, és molt difícil. I un error que va tenir el Pogacar és la curva un cop coronat al Poggio. Si veus com entra, traça la curva al Van Der Poel i tot seguit com fa la mateixa curva al Pogacar, dius, és que el Pogacar ha frenat molt. Aquest frenar en aquesta curva et suposa 2 segons, 3 segons més. Dius, vale, al final va guanyar sobrat el Van Der Poel. Però la veritat és que en aquell moment és el moment on el Van Der Poel se'n va. Llavors allà has d'anar a aquella curva com a mínim que no se te'n baixi més. I allà el Van Der Poel va guanyar molta diferència i molt fàcil, amb una frenada només.
Ja. Clar, pel que estàs explicant i pel que sabem, la Milà-San Remo és una cursa, tot i tenir tants quilòmetres, tot i ser de pràcticament 300 quilòmetres, en què té pocs detalls que l'acabin decidint, no? A diferència d'altres clàssiques com poden ser Roubaix o Flandes, en què la pots perdre durant moltes altres ocasions, la Milà-San Remo és això, o xipressa, o si ataques just al Poggio on has d'atacar, o si aquest revolt el comences a traçar bé, tret d'això, poques més oportunitats tens per guanyar-la o per perdre-la, no?
I això jo crec que és el que la fa més difícil, perquè jo crec que, per exemple, el Pogacar, si pensem un altre cop, ostres, com és que si és tan fàcil només en dos llocs, per què han fet una estratègia tan diferent? I és perquè al final costa llegir aquesta cursa. Costa llegir-la moltíssim, perquè al final el Poggio és una pujada que va tan ràpid que inclús has de frenar les curves i tornar a arrencar, però si veus moltes edicions, es trenca sempre al mateix lloc. O sigui, sí. Hi ha dos llocs. Clar, però és aquí l'esprint, no? És com el que dius, bueno, és que un esprint al final d'una gran volta, d'una etapa d'una gran volta, és que al final s'esprinta els últims 6 segons. Sí, vale, i això ho sap tothom, però no sempre guanya. Sí, és molt fàcil, no? O sigui, al final la distància... Però passen tantes coses, i aquí la maestria de l'esprinter que guanya és saber llegir l'esprint, no? Jo crec que el Pogacar encara no ha sapigut o no ha après a llegir la San Remo. Ojo! Jo mai la coneixia. O sigui, jo, vale, m'ho explicaven, ho veia i després en cursa se'm feia superdifícil. La San Remo és una cursa molt difícil, tot i tenir només dos llocs o tres on es decideixi. O sigui, és impressionant i és aquesta màgia que té aquesta carrera que la fa tan, tan bonica i tan maca i tan, tan intensa.
M'agrada molt això que dius, perquè Pogacar el deixem pels núvols sempre, de manera merescuda, però encara té marge, per créixer, per aprendre, molt, per corregir,
Molt. Estratègicament, per mi ho va fer millor ell aquest any que l'any passat, però en general l'equip a mi no m'agrada. I la frenada que va fer a la curva al Poggio, això s'ho ha de mirar. Per tant, és bo que tingui marge, perquè dius, home, és fort i tot i córrer molt bé, bueno, continua fent errors. Errors petits, però que li costen curses, clar. Arròs petits en una San Remo contra un Van Der Poel, un Van Aert i un Gana, és que ja està, ja has perdut. El tema és aquest, no? Que estàs fent arròs petits en llocs amb gent molt bona i especialista d'aquest tipus de prova. Per tant, com tu ben dius, el Pogacar encara és jove, encara ha d'aprendre, i això és maco també, això està molt bé.
És una qüestió menor, però no sé si et va sorprendre l'esprint tal com l'encara gana, i sobre el paper que potser Van Aert és més ràpid, fins i tot Pogacar l'hem vist moltes vegades esprintant molt bé, però en canvi gana se'ls cruspeix des de fora amb facilitat.
Sí, el Ghana és un corredor també que està fent una projecció impressionant. Ja l'any passat va guanyar etapes del Giro, l'altre també, no, l'any de la pandèmia, i és un corredor superpotent. A mi em va sorprendre moltíssim el Ghana pujant al Bocho. Quan ataca el Pogacar, el primer corredor en reaccionar és ell, i la manera amb la cadència que va reaccionar. I com tu ben dius, a l'esprint, com anticipa el Van Aert, això també és saber llegir. Ell diu, ostres, jo el Van Aert no sóc tan ràpid, però sí que tinc aquest esforç de la pista, de la persecució. Clar, és un esforç més sostingut durant... O sigui, és un esforç molt intens, més sostingut que un sprint que pot tenir el Van Aert, no? Vale que el Van Aert també fa bones cronos, però és més sprinter, és més velocista que el Ghana. I el Ghana va saber fer aquest sprint que és tan difícil, que és el de la San Remo, i ho va fer sobrat, la veritat. O sigui, em va sorprendre. La gran sorpresa va ser aquesta, per mi.
I bé, Van Der Poel no cal que afegim gaire res més, però aquest tio comença a tenir un palmarès guapo, sí. A més amb aquesta efemèride, 60, em sembla que eren 62 anys després de la victòria del seu avi de Polidor, amb aquella imatge que va penjar tan guapa de tots dos, com si haguessin competit el mateix dia. Però Van Der Poel, que semblava una miqueta més amagadet aquestes últimes setmanes, i realment també sembla que està creixent, tàcticament, que està madurant ell com a ciclista per anar a trobar els punts on realment ha d'aparèixer.
Sí, perquè l'ataca on va fer el Poggio és de mestre. És a dir, ostres, és que sabies... Evidentment has d'estar allà, però quan estàs tan bé, vaja, un Van Der Poel en condicions normals hagués atacat poder abans, i va atacar on havia d'atacar. O sigui, ho va fer una obra d'art, la veritat. O sigui, ho va fer perfecte. Això és maduresa. És un corredor que mica en mica va madurant, també va aprenent, i clar, t'ofereix coses com la que ha fet a la San Remo, que són victòries maquíssimes, la veritat.
Doncs tenir aquests quatre ciclistes que sobren maduren és un privilegi poder-los gaudir.
Pues...
Pràcticament amb tu no toquem la volta, perquè ara tot just arrenca. Clar, lògicament la gent que recuperi el podcast dimarts, dimecres, dijous, no tindrem gaire res a analitzar, però sí que m'agradaria una mica la teva pinzellada. Aquesta volta amb finals a Vallter, La Molina i el Montcaro, amb Evenepoel, amb Roglic, amb Carapaz, amb Bernal, que torna al primer nivell. Hòstia, és per asseure's, cada dia de la setmana a veure les etapes,
Sí, moltes etapes de muntanya, com has dit, i a mi... La que més ganes tinc de veure és la del Montcaro, la del Massís del Port, perquè aquella pujada és molt dura.
L'has fet tu, en competició? 2000...
No ho he fet mai. Per això és un... La recordo, un any que el Marc Soler també va anar molt bé allà, de veure en televisió, però, per tant, és un terreny... Aspar, és un terreny dur, i bueno, jo crec que a final de volta a Catalunya també... Durarà molt el dia, aquest divendres, quan estigui la volta arribant allà.
Una ascensió que, recordem, es comença des de pràcticament al nivell del mar, És a dir, que Déu-n'hi-do,
sí.
Déu-n'hi-do com puja. Perfecte, Joan Antoni. La setmana que ve en tornem a parlar, ara ja tenim aquí ben aterrat. Comentarista de luxe, quan hi ha aquestes clàssiques, quan hi ha aquests monuments, no parem d'aprendre. Moltíssimes gràcies, fins la propera.
Fins la propera, Isaac. Que vagi bé, una abraçada.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
Després d'haver tret la pissarra i haver pres els apunts que necessitem per entendre una miqueta més de què va tot això del ciclisme, gran lliçó magistral del Fletxa, ara sí, Egan Bernal ens ha citat a l'hotel de concentració del seu equip, a Sant Feliu de Guíxols, amb l'ajuda del servei de comunicació de Linios, del seu equip. Hem tingut una trobada cordial, ha arribat, no diré que amb els llençols enganxats, però li ha costat una miqueta, però a partir d'aquí ha estat molt amable, molt simpàtic, molt agradable i amb ganes de parlar obertament de tot. Aquesta és una conversa personal, ens hem assegut en un sofà, hem tret la gravadora i hem parlat una miqueta de tot. Egan Bernal, campió de Tour i Giro, a Ràdio Volta.
Egan Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, sí señor, todo bien.
Bueno, un placer saludarte y muy contento de verte otra vez de vuelta a la competición.
Muchísimas gracias, sí, yo también estoy súper contento, estoy muy emocionado, un poco nervioso, pero bueno, vamos a ver cómo nos trata Cataluña.
¿Y qué tal los compañeros, incluso rivales de otros equipos que te ven a la competición? No sé si te saludan, se alegran de verte por aquí.
Bueno, con los compañeros muy bien, hasta ayer nos vimos y pues nada, es emocionante otra vez, obviamente, estar ahí en el kit central, que estar con el staff, volver a verlos, y la verdad eso sí es súper emocionante, es una sensación como si fuera Neo Pro otra vez, básicamente.
¿Y por qué Cataluña? ¿Por qué la vuelta para imagino que por calendario te va bien, pero ¿por qué escoges volver en Cataluña?
Bueno, es una carrera que la he hecho creo que dos veces, y las dos veces me he sentido muy bien, son recorridos eso, muy bonitos, con buena subida, tiene un poco de todo, es una carrera bastante dura, y yo creo que eso, para lo que viene, creo que me sienta bien hacer una carrera de una semana.
¿Objetivos? ¿Qué objetivos te planteas?
Justo ayer estábamos hablando de eso, y la verdad me he sentido bien entrenando, no para ganar, claramente, pero creo que va a ser un buen bloque de entrenamiento. Tenemos un equipo joven y nada, la idea sería eso, a ayudar y tratar de aguantar lo más posible, exprimir el motor a lo máximo que se pueda, y yo creo que después de esto coger un puntico más.
¿Se te hace raro un corredor como tú, acostumbrado a ganar, que los objetivos ahora sean diferentes?
No, para nada. Yo creo que hace parte del proceso, ¿no? Hace un poco más de un año estaba, ni siquiera pensaba en volver a competir, así que en este momento todo lo que viene es ganancia realmente. La gente muchas veces piensa en eso, Egan Bernal, el que tiene que ganar sí o sí, tiene que ganar sí o sí. Yo la verdad digo, ya gané la carrera de la vida, a mí ya lo que venga es ganancia. Obviamente sigo con la mentalidad de ser el mejor, de tratar de llegar a mi mejor versión otra vez, pero la verdad que después de lo que tuve, la verdad, todo lo que viene es ganancia.
No te voy a preguntar por el accidente, ya te habrán preguntado mil veces, imagino, pero sí que cuando leo alguna entrevista, alguna declaración sobre recordando lo que pasó, siempre tienes en mente tu familia. Me gustaría que me explicaras cómo es de importante la familia para ti.
Bueno, yo creo que eso, mucha gente sabe que para nosotros los latinos somos muy apegados a la familia. Yo de hecho un poquito más, siempre eso, soy súper cercano a mis papás, los veo casi todos los días, a mi papá lo veo todos los días, mi hermano igual, y obviamente después de la caída pues imagínate, o sea, fue un golpe súper duro para nosotros como núcleo familiar, y para mí fue la base de todo, ¿no? El tenerlos ahí juntos, estuvieron viviendo conmigo otros tres meses después del accidente, y fue el volver a ser niño otra vez, así que obviamente para mí la familia es como lo primordial, y la verdad yo creo que sigo montando en bicicleta por ellos, porque quiero que sientan orgullosos de mí, y ya está, pero la verdad que eso es por mi familia.
¿Te acompañan por aquí? ¿Están por aquí?
No, ahorita están en Colombia, a veces vienen, pero bueno, la verdad es que ellos están más tranquilos allá, ¿no? Acá hay que viajar muchísimo de un lado para otro, y yo creo que estarán más tranquilos allá en Colombia.
Ahora que estás compitiendo otra vez y miras para atrás, ¿has pensado en algún momento en qué ciclismo igual tenías que afrontarlo de otra manera? No sé si en retirada, pero ¿cómo lo has visto?
Bueno, obviamente a cierto punto pensé en eso, en retirarme, decir, bueno, ya gané un Tour, ya gané un Giro, ya no creo que tenga que demostrarme nada a mí, pero lo que digo, lo seguí haciendo más por mi familia, que estuvieron ahí, mi hermano que tiene 17 años, que quiero que me vea como un ejemplo, ¿no? Como que diga, oiga, mi hermano casi se mata y todavía sigue montando en bicicleta, y así es la vida, ¿no? Muchas veces uno se cae, y sonará muy cliché, pero hay que volverse a levantar. Lo importante es cómo uno se levanta y sigue y sigue y sigue, ¿no? Porque pues cuando uno va bien y gana todo, y eso, cuando gané en 2019 París-Niza, Suiza, podio Cataluña, ganó el Tour, o sea, gané casi de todo, eso es fácil, o sea, ahí es la parte fácil. Lo difícil es cuando uno se cae, está en lo más bajo, y otra vez tratar de levantarse y volver a conseguir su mejor versión. Yo creo que ahí realmente es cuando se demuestra la valentía de una persona.
Bueno, ya la última, no te retires, porque tenemos una generación contigo, con Evenepoel, con Pogacar, con todos estos jóvenes. No sé, los aficionados lo disfrutamos muchísimo. Desde dentro, ¿cómo lo...? No sé si también lo disfrutáis, ¿no?
Sí, yo creo que sí, la verdad. De hecho, yo creo que ellos son parte incluso de mi motivación, el verlos ahí adelante con esa clase, con ese estilo de competencia. La verdad que me dan muchísimas ganas de volver a estar ahí, y la verdad es que se ha convertido en un ciclismo un poco más bonito que hace unos años, así que pues claramente me gustaría estar ahí. Yo creo que nosotros también lo disfrutamos. Para nosotros es mejor que eso, que hayan varios corredores y que haya más rivalidad de la buena, porque yo creo que de eso se trata el ciclismo, el deporte y pues incluso la vida.
Egan, muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias, Toby.
Radio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
I com us deia a l'inici, avui, a banda del Fletxa, a banda de Bernal, volem completar amb una història d'aquelles que ens agrada explicar-vos, d'aquelles que passen a la vida, que passen al ciclisme, però que molt sovint passen també desapercebudes. I Mojan Cota, una ciclista irlandesa de 29 anys que fa temps ja que viu a Catalunya, a Girona, a la zona de Girona, ara fa un any va patir un accident gravíssim. Una història que recorda d'alguna manera el que va viure Egan Bernal. En el seu cas, però, en el de la irlandesa, va ser un cotxe que la va estampir de cara. Una situació que, lamentablement i de forma desgraciada, desgraciadament vivim també en el dia a dia a les nostres carreteres. Preneu tots consciència. El que li va passar a Cota, bé, ho pot explicar, però ha patit molt per poder-ho explicar. Ara bé, per què parlem d'ella? Ara està recuperada, però aquesta setmana passada va ser protagonista perquè ella mateixa va penjar a les xarxes una fotografia amb la samarreta del Girona, del club de futbol de la primera divisió del Girona, Montilivi. El club la va convidar per retre-li un homenatge, per celebrar que ja s'ha recuperat, i ella ho va voler compartir. Doncs bé, què va passar? Nosaltres us ho volem explicar, i per fer-ho ens traslladem uns seients més enllà d'on era Cota, perquè el nostre company, l'Eduard Solà, ho explicava així.
Ja ha començat el partit, toca la pilota Miguel, cap a la punta esquerra, la recollirà el Tati Castellanos, toca amb el camp, mirava de deixar-la Riquelme, que ja en parlarem, un jugador cedit per l'Atlètic Madrid. No hi ha clàusula de la por, per tant avui Riquelme pot jugar contra el que és el seu equip. Ha tocat la pilota Griezmann, fora de banda, al favorable al Girona.
És la narració de l'inici d'aquest partit entre el Girona i l'Atlètic de Madrid, amb l'Edu a la cabina de transmissions, com sempre, malalt de ciclisme, malalt de Ràdio Volta. Edu, algun dia ens has de passar una foto. Aquests vídeos que fas tu, amb el culot aquell que tens, sí, el d'aquells colors tan bonics, algun vídeo teu pedalant, i també ho podem compartir amb tothom. Doncs bé, l'Eduard explicava això, uns metres més enllà, i Mojan Cota està a punt de viure la seva primera experiència a Montilivi. Amb ella repassem aquest partit i tot el que li ha canviat la vida aquests últims mesos.
I first heard from Girona Football Club about this time.
La primera vegada que vaig sentir parlar del Girona va ser ara fa un any. Jo sóc una ciclista professional i l'any passat vaig tindre un accident molt greu a Fornells de la Selva, quan un conductor que circulava en sentit contrari em va atropellar. Després de l'accident, el club es va posar en contacte amb mi per animar-me i em van enviar una samarreta personalitzada amb el meu nom. Va ser un gest molt bonic. La comunitat esportiva de Girona m'ha ajudat molt en la meva recuperació, que ha estat molt llarg i difícil. Des del club es van tornar a posar en contacte amb mi abans del Girona Atlètic de Madrid de la setmana passada per si volia anar a l'estadi com a convidada amb motiu del Dia Internacional de la Dona, i vaig acceptar encantada. Feia molt temps que tenia ganes de veure un partit allà.
I'm not normally a football fan, because I'm a professional.
De fet, no sóc gaire aficionada al futbol. Sóc ciclista i m'encanta veure ciclisme. Però realment veure un partit de futbol en directe va ser totalment diferent, perquè l'ambient i l'afició catalana van estar increïbles. Mai havia viscut res així. A Irlanda acostumé a anar a veure partits de hurling, que és l'esport nacional per a nosaltres, els irlandesos. Però els aficionats del Girona em van fer molt costat i em van omplir d'energia. Si veig un partit de futbol, animo al Liverpool perquè és l'equip preferit del meu cunyat, però ara sí, el Girona és el meu equip.
Now I live here, so it's my favorite. It was pretty different to the rugby and hurling games I've been to in Ireland.
Va ser molt diferent als partits de hurling o de rugby als que he anat com a aficionada a Irlanda. Ací l'ambient era increïble. Els aficionats estaven molt animats i tot el que se vivia en l'estadi era preciós. L'última vegada que vaig anar a un partit de rugby a Irlanda va ser el Nadal passat i vaig haver-me de ficar 4 jaquetes. Aixina que anar a Montilivi és molt millor. Vaig poder fer una volta per les instal·lacions amb la sala on hi ha els trofeus i també vaig conèixer la canya, el gos de l'equip i també la mascota del club. Tot plegat va ser fantàstic.
Amazing game. So yeah, it was really a fantastic experience. So yeah, last year was a very difficult year for me.
L'any passat va ser molt dur, per a mi molt difícil de superar. Em van atropellar el 26 de gener i vaig patir unes lesions terribles. Vaig necessitar 5 operacions. Encara ara, cada dia tinc dolor, però he tingut la sort de poder tornar a pedalar. Per a mi, l'impacte emocional i mental de l'accident van resultar terriblement difícils. El 2022 era el meu primer any com a professional. Feia ja 4 anys que estava perseguint un contracte com a professional. També acabava de guanyar el campionat nacional a Irlanda, el que significava que podia lluir el mallot de campiona nacional en totes les curses de la temporada. El conductor em va atropellar abans que començaren les competicions i no vaig poder córrer fins a finals de setembre. I vaig tornar amb molt mal i amb moltes molèsties. He patit molt dolor al veure com se m'esfumaven els meus somnis. He anat a terapeutes i psicòlegs per intentar superar-ho. Sigut molt dur.
So it was a very, very difficult year, but it's also given me like a new appreciation of life and what I get to do and cycling.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
To manage my infallible beliefs while I'm sucking it to you, performing in Spanish on Italian TV. Sometime in the future, whilst wondering if your mother still ever thinks of me. Hallelujah. Canvases, lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes. On the marble stairs, is that vague sense of longing kind of trying to cause a scene? Guess I'm talking to you now, puncturing your bubble of relatability. With your horrible new sound, baby, those mixed messages ain't what they used to be. When you said them out loud, blank canvases lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes on the marble stairs, leading to almost where. For City Life 09 is pretty tricky to come by. Village car. stuffy mornings with not long since retired spies. Now that's my idea of a good time. Flash that anger, grind a smile, gasp, and roll your eyes, and help me to get untied from the chandelier.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.